Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ara ho comentàvem fora de micro, un novembre allò intens, que ens ha portat. És la primera, o serà la primera, de les visites del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Sitges. Miquel Fons, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Serà la primera, oi?
Oficialment, aquest dimecres serà la primera visita.
Com a president.
Com a president, el president Puigdemont. Ha vingut en altres ocasions el president Puigdemont a Sitges, però no en visita oficial. Va venir al sopar de la BEC, va venir al Cercle d'Economia, però oficialment com a visita oficial a l'Ajuntament, amb motiu també de l'any Cases, doncs serà aquest dimecres.
És a dir, que podrà signar el llibre.
Signarà. És a dir, la rebuda al president es farà a la Casa de la Vila, després pujarà al Saló de Plens per signar el llibre d'honor, i després, acte seguit, ja anirem cap als museus per la inauguració de l'exposició de l'any Cases.
Una exposició importantíssima, una de les grans exposicions.
És una de les grans exposicions de l'any Ramon Cases i a més ens satisfà molt doncs, que es faci a Sitges per la vinculació històrica i artística que hem tingut amb el personatge i perquè també doncs, és un propòsit, diguem, de municipal doncs esdevenir i continuar sent i continuar exercint de pol d'atracció cultural i la capitalitat cultural que sempre doncs diem que som i exercim, no? Sitges. I per tant que no es faci una exposició només a la capital, a Barcelona, sinó que també doncs una de les exposicions més importants, si no la més important, es faci a Sitges, doncs ens satisfà molt.
De fet, ja que hem començat parlant d'aquesta exposició i del fet de que per entendre'ns una exposició ha de ser un pol d'atracció també perquè la gent vingui a Sitges, fa un parell de setmanes vau estar a Londres.
Sí.
Anava a dir, com es ven Sitges a fora? Com...
Concretament, l'aposta que s'ha fet enguany a la World Travel Market, que és la fira de turisme de Londres, una de les fires internacionals de turisme més importants del món, bàsicament l'aposta ha estat continuant projectant i promocionant aquells aspectes de la nostra vila com a destinació turística que són més destacats i que ens fan més singulars. Bàsicament, en aquest concret mercat britànic és el que és, diríem, el turisme en l'àmbit cultural. Per exemple, l'exposició de l'any Ramon Cases podria ser un exemple de com una exposició i, per tant, una vessant artística pot esdevenir un pol d'atracció de visitants i de persones que, cridades, seguidores de l'art, de la pintura, del personatge de Ramon Cases, venen a Sitges per veure aquesta exposició i gaudeixen de totes les bondats i tots els actius productes turístics, diguem, que té Sitges, no? I poden venir per un dia, poden venir per diversos dies, no? Doncs, turisme cultural, turisme gastronòmic, la nostra gastronomia és molt important, els nostres establiments en l'àmbit de la restauració són destacats i, a més, continuen, diguem, estant al dia i innovant també en l'àmbit gastronòmic. El que en diríem turisme actiu, que podia ser tant tot el que és relacionat al món de l'esport o al món, per exemple, de la nàutica, que és un dels, diríem, dels turismes emergents que hi ha avui en dia, i després el turisme de negocis, diguem, ja un clàssic a la nostra vila, més enllà del vacacional, que també és el clàssic de sempre, no? Però el turisme de negocis i de congressos, de reunions, que és el que ens permet trencar l'estacionalitat i el que ens permet venir a Sitges no només en temporada, diguem, estival, sinó durant tot l'any, perquè els establiments els hi poden oferir unes dependències, unes instal·lacions, unes infraestructures perfectes, diguem, per les empreses, fundacions, col·legis professionals per fer reunions a Sitges. I aquests han sigut els quatre vessants forts que hem promocionat a Londres.
Les guies Michelin, fa molts anys, quan viatjàvem pel món, dividien les destinacions en diverses estrelles, però les destinacions, a part dels restaurants, si estic parlant de la Michelin verda. I en aquesta divisió, per una banda deia que una destinació justifica el viatge i per una altra banda deia lloc molt interessant. El 2016, Sitges està justificant el viatge dels estrangers, és a dir, la gent que ve de fora ve a Sitges perquè ve a Sitges o va a Barcelona i aprofita que els dos llocs més bonics a prop de Barcelona són Montserrat i Sitges, posem per cas.
s'està donant la situació de que hi ha turistes que viatgen a Barcelona, que viatgen a Barcelona i doncs que aleshores aprofitant doncs l'estada que tenen a la ciutat, doncs visiten coses, destinacions, altres destinacions properes com podrien ser les que he citat, no? Però continua sent Sitges un pol d'atracció per si sol, Això ho diuen les dades estadístiques. Si no, no hi haurien el nivell de pernoctacions que hi ha actualment. Si no, no tindríem els resultats d'ocupació hotelera que tenim actualment. Per tant, Sitges continua sent una destinació per si sola. Per si sola. Però, a més, ens beneficiem de la proximitat d'una destinació prou reconeguda internacionalment amb una marca potentíssima com és la ciutat de Barcelona. Més enllà d'aquestes diferenciacions que esmentàveu fa un moment de la guia Michelin, avui en dia també hi ha altres, diguem, certificacions i altres reconeixements que també són apostes molt de modernitat i d'innovació i que també cada vegada més el turista busca, que són tot el que és en l'àmbit de la sostenibilitat, del turisme verd, del turisme responsable. I per tant, Sitges ha fet un gran pas perquè doncs, fa pocs mesos vam obtenir el reconeixement de la certificació Biosphere, que això també ens posiciona. Ha sigut un altre dels aspectes que a Londres també hem destacat, perquè a Londres també s'ha posat molt en valor les poques destinacions amb certificació Biosphere que hi ha al món. Nosaltres hem de recordar que vam ser de les primeres, no n'hi ha ni 20 encara al món, amb tot aquest procés treballat, i que cada vegada s'hi van apuntant més. Actualment, fins i tot, tota la demarcació de Barcelona, és a dir, totes les comarques de Barcelona, també s'està treballant, ho estem treballant des de la pròpia Diputació, ho estem impulsant perquè realment és un pas molt més enllà en guanyar qualitat amb els serveis que s'ofereixen. I sobretot amb que és una certificació que no és un títol que aconsegueixes com un premi i ja te l'han donat i ja està, sinó que has de passar una revàlida cada any i per tant te la tens com la pots perdre. I per tant això ens obliga a ser, diguem, a excel·lir, ens obliga a millorar els serveis.
L'experiència del turista és bona, és a dir, el turista pot venir cridat per una determinada doncs, oferta museística, de platges, d'oci, però després quan marxa ha tingut una experiència.
Bé, ara estem fent, i no només a Sitges, sinó a nivell de tota la província també, les enquestes de satisfacció. I aquestes enquestes de satisfacció el que fan és precisament posar, diguem, destacar allò que va bé i allò que no va tan bé. Jo vull recordar que una de les coses que sempre es destaquen quan fem enquestes de valoració, de satisfacció, quan ve Sitges gent per esdeveniments, per turisme, sempre es diuen que un dels grans dèficits que tenim és l'estacionament. L'estacionament continua sent, jo diria, amb el que coincideix tothom. Inclús diria els residents, els residents també. I per tant, això ho posa molt en valor i a partir d'aquí és quan has d'agafar i prendre decisions, a veure com ho intentes solucionar a partir d'ara en el futur. No? I això d'encaixar amb el pla de qualitat turística, que és el que s'està en aquest moment fent, que ja ha acabat el procés de participació amb els diferents agents implicats, i una mica de posar, diguem, ordenar quina ha de ser l'agenda per millorar perquè cada vegada siguin menys les deficiències que trobin turista.
De què es queixa el turista?
Bueno, ara estem pendents d'aquestes enquestes de satisfacció, però bàsicament el tema de l'estacionament és un, i després jo diria que moltes coses que compartim molts els residents.
Veuen el mateix que veiem els residents.
Sí, lògicament. És a dir, l'estat de vegades doncs, de la via pública o si el soroll doncs pot ser un problema, diguem, més que compartit per residents i per visitants.
S'ha notat la inversió, ja que estem baixant el nivell de vila, ja deixem el turisme, sobre la neteja. Va haver una inversió, si no recordo malament, eren 450.000 euros addicionals, era... Sí. Com s'ha notat sobre la neteja, sobre els carrers, sobre fins i tot la percepció del ciutadà, que és en el fons qui ha de notar que la cosa doncs, va rullant millor?
A nivell de percepció jo crec que sí que s'ha notat. A nivell real estem parlant amb l'empresa perquè ens pugui donar dades més exactes, però clar, és allò que dèiem, parlàvem fa uns mesos, que ens trobem en el novembre, que és un mes, per exemple, doncs, que la pròpia activitat redueix, la pròpia activitat turística, la pròpia activitat de serveis, d'esdeveniments a la via pública, i per tant de per si sol ja baixa també doncs, el volum de brutícia o el volum de deixalles. Per què? Perquè hi ha menys activitat. Però la percepció és que sí, continua havent-hi alguns punts que s'han de millorar, i després, ara, precisament anunciarem d'aquí a pocs dies que entrem en una nova fase, és a dir, ara la neteja li vam posar aquest estiu una injecció de més diners perquè es fessin més serveis, però ara engegarem un procés de participació.
De fet, es presenta demà, si no recordo malament.
Exacte, demà, procés de participació ciutadana on els veïns i les veïnes de Sitges i tothom que vulgui podrà participar per entre tots començar a preparar el que serà el nou contracte de neteja que ha d'entrar en vigor el 2018. On triarà un nou concurs públic perquè una nova empresa doncs, es faci càrrec de la neteja de Sitges, no perquè castiguem l'actual, sinó perquè s'acaba el contracte. S'acaba el contracte. I per tant es començarà el nou, però sí que volem dissenyar-lo al plec de condicions, és a dir, com volem que sigui la recollida de residus, com volem que sigui la neteja de Sitges, volem fer-ho amb tothom. És a dir, els tècnics de l'Ajuntament hi aportaran la seva visió, la seva experiència, però també volem que els veïns i veïnes de tots els barris ens diguin, doncs mira, al meu barri hi passa això, 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 i malgrat haver-ho dit, no s'ha solucionat perquè aquesta manera potser no és la millor, aquesta altra. És a dir, aportarem la visió, l'opinió dels veïns i l'ajuntarem amb el coneixement també dels tècnics per intentar que sigui un contracte molt millor del que tenim.
Molt millor voldrà dir molt més car?
Segurament, perquè tot val diners i perquè la maquinària s'haurà de canviar. Tothom, molta gent comenta, no? Carai, com pot ser que tinguem els camions de recollida de la brossa com estan, que se'ls veu rovellats, que s'estan destartalats. Bé, han passat molts anys, tenen 10 anys i han sofert molta tralla i s'han de canviar. Doncs tot això és inversió que s'haurà de posar en el contracte, i que sí, l'empresa s'haurà de fer càrrec, però a última hora qui paga l'empresa és l'Ajuntament. I si volem més serveis, i si volem que en lloc de 4 vegades buidar les papereres ens se'n buidin 6 al dia, i si volem que els barris, determinats barris on hi ha poca residència, doncs en moments de l'any que hi ha més afluència de gent es netegi més sovint a la setmana, doncs tot això són serveis de més que s'han de comptabilitzar i per tant probablement serà més car.
L'estacionalitat en el contracte vell ja es devia contemplar.
Sí.
Però no n'hi havia prou.
No n'hi ha hagut prou. Per què? Perquè el contracte vell ha sofert moltes variacions, perquè el contracte vell es va fer el 2006 amb uns criteris del 2006, 10 anys abans d'ara, val? El poble era una mica diferent fa 10 anys, però no només això, sinó que a més amb una situació econòmico-social o socioeconòmica molt diferent de l'ara, amb unes possibilitats de l'Ajuntament, amb uns ingressos que tenia l'Ajuntament molt més grossos que ara. Això, quan va haver tot l'inici de la crisi, es va anar reduint. Quan l'Ajuntament va entrar en una situació financera desastrosa, doncs no pagava l'empresa, va tenir que anar reduint serveis, i clar, va passar el que va passar. Va passar el que va passar, que a última hora només es netejava mínimament i recollia la brossa mínimament. Bé, ara estem a l'altre cantó, hem de donar-hi la volta, i sobretot el que es dissenyi ha de ser sostenible. S'ha de pensar en l'economia que tindrà Sitges el 2018, l'economia municipal, per tant, un contracte nou que l'Ajuntament el pugui pagar, però no només que el pugui pagar el 2018, sinó que el pugui pagar el 18, el 19, el 20, el 21, tots els anys que duri el contracte i que respongui a les necessitats que tingui Sitges aleshores.
Canviem. Es va apuntar en el darrer ple. Sitges ha de demanar una revisió dels valors cadastrals?
És un debat que hem de tenir, ja donat que algun grup municipal ho va portar, però és un debat que tindrà un cert risc. Jo no sé si és el moment per demanar-ho. Pensem que quan vam demanar la revisió dels valors cadastrals ho vam fer perquè feia 18 anys que no es revisaven i que apartaven, estaven desfassats i havíem de donar una resposta, una reacció a la situació financera gairebé de fallida de l'Ajuntament, i es va fer. I es van revisar el 2012-13. Avui en dia el mercat immobiliari està tornant a activar-se. No sé si és el millor moment ara per tornar a revisar els valors cadastrals revisats fa 4-5 anys, perquè igual els valors cadastrals augmentaríem i estaríem en una situació en la qual, voldria dir, suposaria directament que l'IBI es tornaria a multiplicar. Per tant, no sé si és el millor moment, però el debat tinguem-lo.
Si es demana, òbviament és perquè hi ha una certa esperança de que en el seu moment, com es van revisar just en plena bombolla,
No, es van revisar en plena crisi, es van revisar el 12-13.
Però la petició era d'abans, no?
No, la petició es va fer a finals de l'11.
D'acord.
Per tant, es van revisar en plena crisi, en el moment en què la bombolla es havia desinflat. Ara estem en un moment d'expansió en el sector de la construcció o de creixement, no diguem expansió, de creixement o creixement incipient, eh? No sé si és el millor moment. Si ho demanem ara, serà per fer-ho l'any que ve.
El mercat continuarà evolucionant.
Té un risc. Té un risc. I a Sitges recordem que el creixement urbanístic està planificat i està en marxa. El pla de Santa Bàrbara i la Plana està en marxa. Per tant, té un cert risc que jo crec que hem de ser molt prudents. Però això no treu que el debat l'hem de tenir, se n'ha de parlar i s'han de posar, jo crec, tots els pros i contres sobre la taula.
Ara ho heu apuntat, cada cop es veuen més grues.
Sí, sí, sí. I de fet, jo recordo, explico l'anècdota, que la Junta de Govern local, és a dir, la reunió de govern, de fa 4 o 5 anys, doncs no passava mai cap obra major, cap llicència d'obra major. No, és una competència que ha d'aprovar la Junta de Govern, no? I no en passava, ni de tant en tant en passava alguna obra major i alguna obra menor més sovint. Ara, pràcticament cada setmana hi ha llicències. I per tant vol dir que el sector es belluga, que s'està reactivant, això vol dir que es reactiva l'economia, això vol dir que s'estan creant llocs de treball o que es mantenen, bé, i que Sitges ho té tot planificat urbanísticament i ho té tot aprovat.
Si es fan massa pisos nous sense ocupar els vells que hi ha buits, què passa?
Pot passar. I pot passar una altra cosa, que és que aquests pisos buits no es destinin a residents, sinó que es destinin a apartaments turístics.
L'altre aspecte que anàvem a preguntar.
I aquest és un debat que també està sobre la taula. I aquest és un debat que els grups polítics municipals hauran d'afrontar les properes setmanes, precisament avui està a l'ordre del dia de la Junta de Portaveus d'aquesta tarda, perquè és un debat, que és una reflexió com a poble que hem de tenir. Igual que tenim la reflexió a sobre la taula del pla d'usos sobre determinats establiments a la zona del casc antic i primera línia de mar, no? Entenguis per botigues de tipus basar, amb tot tipus de productes, d'una qualitat, diguem, no altíssima.
Sí, això és una cosa de la semàntica, eh? No utilitzem determinades paraules.
No,
perquè
estic siguent eufemístic.
Absolutament.
Estic siguent eufemístic.
Tots estem pensant el mateix, però clar, no hem trobat una fórmula millor per definir-ho, que les botigues tipus basar.
Estic siguent eufemístic a l'hora de parlar, però vaja, penso que tots ens entenem.
Tots, no? Ens entenem.
Doncs, bé, per aquest tipus de comerç, doncs hi ha el debat sobre la taula en què s'ha de fer en el centre i primera línia de mar. Doncs també hi haurà, o ja hi és sobre la taula, què està passant a Sitges amb els habitatges que estan buits i que es podrien destinar al lloguer per a residents i potser es plantegen destinar-los a apartament turístic, no? Bé, aquí hi ha d'haver una decisió política. Hi ha d'haver una anàlisi tècnica, però hi ha d'haver una decisió política.
Quina capacitat té l'Ajuntament, des del punt de vista normatiu, per dirigir la política sobre els habitatges turístics? O si la competència és superior, com allò que passa amb el Top Manta, que sempre diem, home, sí, però és que nosaltres no podem fer més. Doncs bé, com es regula competencialment el tema dels pisos turístics?
A través dels usos. És a dir, l'Ajuntament té la capacitat normativa de poder determinar, assenyalar o fixar en uns barris determinats o en el conjunt del municipi uns usos determinats, diguem, econòmics. I pot dir, mira, aquest barri es destina únicament a residencial, aquest residencial més comercial, aquest hoteler, aquest pots fixar que hi hagi apartaments turístics o no n'hi hagin, o no se'n puguin fer a partir d'ara més, això ho pots fer. Una altra cosa és la tendència social i del món del turisme. Aquesta tendència que avui en dia el tema de l'economia col·laborativa, el tema, de que un mateix diu, doncs mira, el rendiment que em puc treure d'una finca, si la dedico a residencial únicament o si la dedico o faig una aposta turística, potser pot ser superior, em pot sortir més bé llogar 4 mesos un pis com a apartament turístic que 8 mesos amb un resident habitual, no? Bueno, doncs això és difícil de controlar, perquè això depèn molt de cadascú, diguem, de les decisions dels propietaris, dels administradors, de finques, etc. No? I per tant aquí se'ns escapa una mica més a l'Ajuntament. Però sí que l'Ajuntament podem marcar usos, inclús tenim mesures correctores o mesures d'instruments d'aturada, tipus moratòria, que això està als nostres mans poder-ho fer.
Tindria l'Ajuntament, si decidís això, una moratòria, per exemple, capacitat inspectora per poder prevenir doncs que ningú se li saltés?
Si l'Ajuntament arribés a prendre la decisió d'una moratòria, crec que hauria d'anar acompanyada d'una capacitat o d'una política inspectora i sancionadora lo suficientment a l'alçada per aquesta moratòria. Si no, no val la pena que ho fem. Per tant, aquest és un element que també està en el debat, perquè ho creiem fa uns dies, no? La capacitat de l'Ajuntament a nivell administratiu està molt limitada, perquè s'ha reduït la plantilla per totes les lleis estatals, no es pot ampliar, en fi, i per tant és un element que també s'ha de tenir en compte.
De fet, aquest tema va ser objecte del debat arran d'una compte, d'un informe de la intervenció sobre els ingressos, doncs, que va plantejar un debat que anava més enllà fins i tot d'aquest informe, que és la pròpia capacitat administrativa que té l'Ajuntament per gestionar els propis processos que ha de gestionar l'Ajuntament.
Correcte, i els que són de llei que li corresponen.
Per això.
Sí, sí. Sí, sí. És que realment, aquests últims anys, tota la situació econòmica i social ha fet molt mal a l'administració local. Molt mal. I com l'ha fet amb moltes empreses, com l'ha fet amb moltes famílies, però jo ara concentro la valoració en els ajuntaments, no? I les lleis estatals ens han limitat molt el creixement. Jo em puc entendre que davant d'un cert descontrol doncs hi pugui haver algú que digui bé, anem a posar ordre. L'altre és quan els ajuntaments han fet els deures, home, se'ls ha de donar un marge de confiança i de millora i de creixement per poder fer tot això, perquè és que a vegades no tens eines ni per complir, ni per donar compliment a la normativa del que toquen tu com a competència, que serien aquestes inspeccions, per exemple.
Per tant, l'Ajuntament ha d'estudiar-se ell mateix, també,
sí, per veure
com...
De fet, és un dels encàrrecs que té la gerència actual, és a dir, una revisió que també va sortir en el debat del ple, una revisió de les pròpies funcions, procediments de l'Ajuntament i càrregues de feina que tenen els diferents departaments i els diferents treballadors, també a títol personal, per intentar organitzar millor. Organitzar millor i donar més eficiència.
Ara ha sortit el gerent. Com ha anat aquestes primeres setmanes?
Fa poques setmanes doncs, ha començat i ara, diguem, un dels encàrrecs que té primer és aquest, és una visió reorganitzativa de l'Ajuntament per ser més eficient.
Ara farem sornegueria, no sortir corrents del despatx, no? Quan
no.
He vist el que tenia.
Encara no. Continuo amb la sornegueria, encara no.
Però en qualsevol cas, a primer cop d'ull, un mes després d'haver-se incorporat, ho ha trobat pitjor del que s'esperava, millor?
No, jo crec que ha fet una lectura molt, molt real. Una fotografia molt real de quina és la situació i amb la seva experiència d'altres ajuntaments, els seus coneixements, la seva formació, ara està plantejant en un moment en què estem en ple debat ja polític sobre com serà el pressupost del 2017, com serà la plantilla, l'organització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, abocar tota aquesta reorganització amb aquest pressupost, perquè en definitiva, si s'han de bellugar peces o se n'han de contractar de noves, si l'Estat ens permet, tot això també vol dir diners.
Durant mesos es va estar parlant que per desbloquejar o per començar a desbloquejar la situació a dintre l'Ajuntament feia falta la figura del gerent.
Sí.
Ara hi ha el gerent, i de fet, recordem fer-vos la pregunta quan va sortir les bases del currículum que se li demanava amb aquesta persona, doncs que us preguntàvem si era un superheroi el que es demanava, també així, fent certa sornegueria. Ara ja tenim el gerent. Diguem que, no diré l'excusa, però la clau de volta que necessitava o que el govern entenia que era essencial ja la té. A partir d'ara, doncs...
A partir d'ara ve tot el que és el desplegament de tot el que significa la reorganització que està plantejant la pròpia gerència. Que vol dir, primer hem de completar la zona directiva, és a dir, la zona directiva no està només, ja només hi ha la gerència, hi ha tres direccions més. Els processos de selecció de les tres direccions s'han de completar, estan iniciats però s'han de completar. Un cop tinguem tot l'equip directiu, tot el que és la gerència, les tres direccions, més la secretaria, intervenció general, la tresoreria, lògicament, vindrà tot el desplegament organitzatiu, diguem, cap avall, perquè això és jeràrquic, cap avall, vol dir caps de departament, de servei, etc etc, i tota la revisió de tota la situació de la plantilla. Amb el que dèiem, examinant càrregues de treball, processos administratius, tramitacions, expedients, l'implantació de l'administració electrònica, hi ha feina per anys. Hi ha feina per anys. No és una... Els resultats no seran immediats. No seran immediats.
Sou optimista?
Ho soc. Ho soc perquè... I he cregut en aquest procés. L'experiència m'ha dit d'aquests 5 anys que l'aposta aquesta crec que és bona i gaudeix de bastant consens polític perquè tingui continuïtat. A més, hem volgut fer-ho al marge de les decisions polítiques, és a dir, que la gerència i les direccions siguin persones que hagin accedit al càrrec per mèrits professionals, per currículum, per oposició, no per confiança política, i per tant que puguin perdurar el temps. I després, perquè les primeres setmanes de treballar amb el gerent veig que els resultats poden ser bons, eh? Evidentment l'organització l'ha d'acompanyar, eh? Ell sol no pot fer tot, i el govern sol tampoc, eh? Però crec que el plantejament és seriós i és rigorós i és bo.
El romanent s'ha pogut tocar o encara no?
Encara no. El proper càlcul serà 31 de desembre. Esperem pagar 30 dies el 31 de desembre. Estem posant totes les eines possibles.
L'últim càlcul, que era
el 30 de setembre,
no
va sortir.
No va sortir.
A 39 dies.
39.
Hem de pagar 30 dies. I...
Hem millorat, no? Estàvem,
sí,
a 43.
Estàvem a 43, ara estem a 39. Però clar, encara...
Oh, però clar, hem baixat 4, n'hem de baixar 9.
N'hem de baixar 9. Sí.
I amb aquest últim càlcul ja hi ha aquella factura famosa.
Sí, sí.
Això és el que ha baixat els 4 dies, per tant.
Sí, sí. Una factura famosa el que pot arribar a penalitzar,
sí, 4 dies.
4 dies. Per tant,
dos més com aquesta ja gairebé ho tenim.
Gairebé, però no n'hi ha més com aquesta, em sembla. La qüestió és que s'ha donat altra vegada indicacions a tot l'Ajuntament, a tots els departaments, perquè siguin el més ràpid possible tramitant les factures, que no en quedi cap al calaix, que si n'hi ha alguna d'endarrerida donar-li pagament, perquè no és un problema de liquiditat, perquè diners l'Ajuntament entén aquest moment per fer-ho, i per tant intentar arribar a final d'any, aviam si comprem ja els 30 dies, i continuar insistint amb el Ministeri de que tots els ajuntaments que han fet un esforç molt gran com el nostre, no tenim que ser tan rigorosos d'això dels 30 dies. Si paguem a 35 dies, deixeu gastar els ajuntaments, deixeu invertir els ajuntaments, que falta fa a tot arreu, que falta fa per donar feina, per donar activitat, per donar millors serveis públics, i no podem anar amb aquest rigor, diguem que escanya els ajuntaments d'aquesta manera.
Anava a dir, el dia que es pugui tocar el romanent, gairebé no sabrem què fem els diners.
No, perquè també està l'Estat, fins i tot amb això, l'Estat ha programat per què és el romanent. Hi ha un percentatge altíssim que és per pagar els bancs, deute. No, o sigui, el pas que anem, acabarem el mandat amb un deute baixíssim, eh? Baixíssim. Però esclar, a l'última hora preguntarem de què haurà servit tot, no?
Pagar deute.
Perdoneu, això està tot programat, eh? Hi ha una part que és per pagar deute, hi ha una part que és per pagar sentències judicials, Déu ens en lluri, això, el primer de tot, eh? Pagar sentències judicials, i l'Ajuntament de Sitges en tenim unes quantes, eh? Per exemple, del Patronat, 1,4 milions d'euros. I després, el que pots gastar, diguem, amb inversió, està molt pautat, està molt, diguem, clarificat què pot ser i què no pot ser. Són un tipus d'inversions que ells en diuen sostenibles, i aquí per sostenibles entraríem a discutir què és per un la sostenibilitat i què és per un altre. Però l'Estat ho té molt pautat, molt etiquetat, què es pot fer i què no es pot fer. I d'això ens sortia que dels 25 milions en podíem gastar 8 o 9.
D'acord.
La resta, els bancs.
Bueno, els bancs contents, oi?
Molt.
Ara heu tret la sentència del Patronat.
Sí.
Ara anirem cap al Prado, però abans passem pel Patronat.
Passem pel Patronat.
Ha sorprès aquesta sentència?
No ens ha sorprès, perquè de fet hi havia una... És a dir, el que faltava era una confirmació de sentència, o no sé quin nom tècnic té, però ja ens l'esperàvem, eh? De fet, nosaltres vam demanar, la vam recórrer, perquè, bueno, vam considerar que 1.400.000 euros era altíssim, i no, l'Ajuntament no ha guanyat, eh? La sentenciària és ferma, condemna l'Ajuntament per l'enderroc de la part de darrere del Patronat que dona la casa, diguem, de... al carrer Sant Bonaventura, eh? I per tant s'ha de pagar la sentència. La tenim en pressupost, els diners hi són, i el que nosaltres estem plantejant a la Generalitat com a propietari del Patronat és dir, escolta, paguem la sentència, d'acord, a més no trigarem a pagar-la, i volem comprar el Patronat. Volem que el Patronat passi a ser del poble de Sitges. I on no ens posem d'acord és amb el preu de compra, eh? Perquè ens demanen una xifra que considerem que amb la inversió que s'haurà de fer i de la manera com la Generalitat ha deixat el Patronat, perquè està deixat.
L'Ajuntament no pot sancionar la Generalitat si la casa està deixada? Com si fos un particular?
Per dins no ho sé. Per fora, bueno, la part patrimonial, que és la que està més bé, la que està catalogada, suposo que s'hi deuen mirar. Però l'altra part no, llavors no ho sé, s'hauria de mirar tècnicament, eh? Però clar, això és com entrar a casa d'un particular. Si afecta la façana, si afecta fora, hauríem de mirar-ho. Però bé, la sanció seria pèl amb cinc, eh? I potser encara... posaria algun entrebanc amb la negociació que estem tenint. Per tant, estem en un moment de taxacions, taxant. El que passa és que la taxació de la Generalitat no l'acceptem, perquè és un preu, entenem, massa alt. Però, vaja, estem amb això. De fet, tenim reunió ara abans de Nadal, també, per veure si podem tancar un acord. Ens agradaria molt. Seria una altra bona notícia per Sitges, ja que aquesta setmana hem anunciat la cessió del Miramar, no? Per molts anys, doncs, comprar el patronat, crec que seria una altra molt bona notícia per tornar a gaudir al centre de Sitges d'equipaments que puguin ser per la gent, per les entitats, per fer-hi coses.
Què s'hi podria fer el patronat? Hi ha una idea?
De fet, nosaltres estem fent dibuixos ja de com es podria utilitzar, tenint en compte que hi ha una part catalogada, que és la part de la capella, però que és una part que és un edifici molt alt, també intern, i per tant, un edifici alt de vegades et permet fer coses que no et permet fer altres. I com compartimentar també la part de darrere, la part del pati, per poder acollir activitat. Activitats de les entitats, dels col·lectius, de la gent que tingui ganes de fer coses, poder oferir aquests espais. Que és una mica el mateix que estem plantejant a Miramar. A Miramar, la setmana passada, vam anunciar la cessió per part de la Diputació per un total que pot arribar a 50 anys, que de fet és el que ens havíem proposat.
2067.
Els que som aquí segurament no ens tocarà gestionar-ho. Però el Miramar tenia un problema, entenc jo, i sempre l'hem vist així, almenys des del nostre grup municipal i també des del govern, que és que se cedia a l'Ajuntament de Sitges per part de la Diputació per 4, 8, 12 anys, coincidint amb els mandats. Què volia dir? Que de vegades, això havia passat, depèn de qui governava la Diputació i depèn de qui governava l'Ajuntament de Sitges, l'acord era més difícil. Ara hem trencat aquesta barrera. Hem superat aquesta situació. Per què? Perquè el tenim cedit, el tindrem cedit, si tot va bé, quan el ple de la Diputació ho aprovi i el ple de Sitges també, que serà abans de Nadal, el tindrem cedit per 20 anys. Això vol dir 5 mandats municipals. És a dir, els pròxims 5 mandats, els regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses que hi hagin no hauran de patir per tenir el Miramar i els dos edificis annexos. El Miramar, que és carrer de Vallada número 12, l'edifici del costat, que és carrer de Vallada número 10, i després un altre annex del Miramar que dona al carrer Sant Joan, també, que no té entrada pel carrer Sant Joan, que té entrada per dintre del Miramar. Tres edificis. I a més d'aquests 20 anys, poden ser prorrogables 30 anys més, de 5 en 5, sempre i quan cap de les parts vulgui renunciar-hi. Per tant, és ara quan ens atrevim a que podrem invertir, podrem gastar diners municipals en aquests edificis perquè durant 50 anys poden arribar a ser nostres. I per què els volem? Ara, per continuar una part amb siguin dependències municipals, mentre la Casa de la Vila no estigui rehabilitada i altres espais, i sobretot perquè es multipliqui encara més tota l'activitat cultural que es fa al Miramar. És a dir, activitat cultural i activitat patrimonial, és la seu del Consorci del Patrimoni, pugui multiplicar-se per les entitats, pels col·lectius, per la gent que fa cultura i crea cultura Sitges en aquests espais. I sobretot amb aquesta estabilitat, que pugui ser per 20, 30, 40, 50 anys.
I bàsicament continuarà havent exposicions.
Sí, sí, exacte. Exposicions, conferències, taules rodones, tot tipus d'activitats que es fan allà, però el que dèiem, ampliades, i amb més sales. I poder... Ara hi ha llista d'espera per moltes coses. Doncs si tenim més sales i més dependències, i millors dependències, podrem oferir-ho a més gent a la vegada. I el patronat hauria d'anar també en aquesta línia, perquè també està al centre, i perquè al centre li fa falta un espai que pugui ser per la gent.
El final del passat ple, bueno, no, el final no era exacte, era el principi del ple, de fet va sortir el tema del Prado, era un donar compte també, de fet els grups també es van dir la seva i el president del Prado també, doncs se li va donar la paraula, i el president del Prado va demanar sensibilitat pels treballadors del Prado, treballadors que no cobren, no han cobrat durant tot l'any. Quina solució pot donar l'Ajuntament en aquesta situació específica dels treballadors? Ara que ja queda clar que la Fundació s'ha de liquidar, queda clar que finalment es podrà agafar els diners per la subvenció de la teulada, però queden els treballadors. Què passarà?
És complicat perquè la legalitat no ens dona marge de maniobra. És a dir, la Fundació està en fallida. Fundació està...
I no s'ha liquidat renunciar
no
a la subvenció.
No té ingressos, només té pèrdues i es manté viva per poder fer les obres de la teulada. Així que acabi les obres de la teulada, es dissoldrà. I com que no té diners, no té ingressos, no pot pagar els seus treballadors. Però per altra banda, clar, el Saló Teatre ha d'obrir i tancar cada dia i algú ho ha de fer. Per tant, el que sí que veiem és que al final, amb la dissolució, on haurem de repartir les càrregues de les pèrdues entre les dues entitats, entre l'Ajuntament i el Prado, l'Ajuntament haurà de fer una injecció de diners, òbviament, i d'aquí es podria pagar el deute dels treballadors. A dia d'avui, se'ens fa molt difícil. Legalment, clar, és a dir, la Secretaria
estem
General...
Estem parlant de la liquidació, que potser serà d'aquí 6 mesos.
Exacte. A dia d'avui, legalment, la Secretaria de la Casa, de l'Ajuntament, la Intervenció General, ens diuen que no hi ha manera de poder fer. Perquè una aportació extraordinària de diners ha d'anar a pagar, hauria d'anar a pagar no només els treballadors, sinó deutes en general. La pòlissa del banc, si hi ha deute de la llum, si hi ha deute del gas, de la calefacció, els treballadors, i a part la Intervenció General és del criteri de que un ens autònom que està en fallida, que té pèrdues, no s'hi ha d'injectar diners. Per tant, és una situació complexa.
Però pagar nòmines no és una cosa sagrada, enteníem, eh?
Jo també ho veig així. Jo també ho veig així. I de fet, en el patronat de la Fundació hem tingut molts debats i moltes idees, maneres d'intentar portar-ho, si ho fem d'aquesta manera, d'aquesta altra, i totes han topat amb la...
Perquè, de fet, si no recordem malament, no sé si va ser un Horitzó, va proposar doncs, que allò que es tornés a estudiar, si hi havia alguna fórmula. No n'hi ha.
No, ara, a dia d'avui, no l'hem trobada. Uh-huh. Les continuem buscant, perquè el nostre compromís és intentar que tothom pugui cobrar. Si, el que tinc clar és una cosa, si no poden cobrar, ho cobraran al final. Això segur. Això segur, perquè les càrregues s'hauran de repartir. I...
Si no cobren des del febrer...
Però ara com ara, bé, és que no ens donen l'eina legal. I és que, a més, estem fent l'encàrrec amb els tècnics. Dir-los, busqueu-nos l'eina legal perquè paguin, per poder pagar. I ens diuen que l'eina legal és l'acomiadament. Perquè una fundació que té pèrdues no pot tenir treballadors. Perquè no... Però, clar, l'acomiadament voldrà dir indemnització. I com es pagarà? La indemnització. I l'acomiadament vol dir que aquí obrirà i tancarà el Prado, llavors. Clar, és molt complicat. Eh? Per tant, hem de fer les obres immediatament i que surtin bé i poder liquidar la fundació. Per cert, el contracte està signat amb l'empresa constructora i ara està planificant l'empresa constructora com farà les obres perquè, és clar, perquè intentar afectar el mínim possible l'activitat de la fundació i l'activitat del Prado, sobretot. Entenguis que entremig de tot això hi ha Nadal, carnavals, en fi. Intentarem que afecti el mínim.
El Prado podrà fer el carnaval dintre de la seva entitat?
Això és el que hem demanat a la constructora. Que busquin la manera tècnica de poder continuar treballant i que el Saló Teatre pugui estar actiu durant el carnaval.
5 minuts per les 12, entrarà algú al govern?
Bé, en aquest moment està oberta la negociació del pressupost amb aquells que han mostrat interès en negociar un pressupost. Els que se'n van autoexcloure estan autoexclosos per voluntat seva, eh? I amb la negociació del pressupost hi va a la vegada en el diàleg, eh? En les converses que estem tenint, parlem de partides pressupostàries concretes per aquest pressupost i parlem de política general del mandat. Per què? Perquè el que dèiem, volem que el pressupost pugui ser un instrument per obrir la porta a ampliar el govern o un pacte d'estabilitat amb altres forces que doni una major estabilitat al pla de mandat actual, eh? I el pla de mandat enriquit amb el que puguin aportar aquests grups, eh? Per tant, estem parlant les dues coses, pressupost i pacte de legislatura.
Les ordenances es varen aprovar amb només el vot contrari de Nou Horitzó, mm-hmm. La resta de formacions o s'hi van afegir o van fer una abstenció i en alguns casos es va esmentar aquella paraula que havia dit alguna vegada Àngels Parés i que tanta gràcia ens havia fet, l'abstenció en positiu.
És a dir, sí, sí.
Bé, ens abstenim però hi donem un cert suport explícit. Us va sorprendre tanta ganes d'afegir-se?
No em va sorprendre perquè coneixia com havien anat les converses. Les converses les va liderar el regidor d'Hisenda, en Pep Moliner, i també amb l'Aurora Carbonell, com a portaveu també del grup d'Esquerra del govern. Per tant, els dos, diguem, els dos portaveus, el del Partit Demòcrata i Demòcrates i la portaveu d'Esquerra, van liderar les converses i el regidor d'Hisenda ens anava informant de com anaven anant. I per tant, no em va sorprendre. Hi ha voluntat per part de tots els grups de tirar endavant, hi ha voluntat per part de tots els grups doncs, que s'hi van sumar per fer unes bones ordenances i fer un bon pressupost, i després hi ha un compromís que és de crear aquesta comissió política i tècnica per analitzar els tributs municipals i anar implantant progressivitat fiscal, tarifació social, i de fet ja s'ha firmat el decret amb la creació d'aquesta comissió, que passarà pel ple de novembre per ser ratificat, perquè compromís que vam adoptar de que ja ens anem a posar a treballar, malgrat estem negociant el pressupost del 17, ja anem a treballar les ordenances i per tant els impostos del 18 ja, que tinguem un any de temps per veure com podem anar aplicant totes aquestes aquest plantejament de progressivitat, de fer una tarifació més social també en els impostos municipals.
Nou Horitzó s'ha autoexclòs. Per motius ideològics entenem que Ciutadans i el Partit Popular probablement quedarien més fora d'una entrada al govern, més enllà de recolzaments puntuals que puguin fer en determinats moments.
I que així els han manifestat, eh?
No, ho han manifestat ells mateixos. En canvi, les altres formacions que aquí entrarien, des de Sitges en Positiu fins a la CUP, fins a Sitges sí. Grup Independent...
Ja teniu la fotografia feta.
D'acord. Alguna preferència?
Aquesta és la fotografia de la negociació en aquest moment, perquè és la que han expressat els mateixos grups. És a dir, més enllà de les qüestions ideològiques, són les que han manifestat els propis grups la voluntat que tenen i són en l'àmbit en el qual estem en aquest moment la negociació.
Us entendríeu amb Ricard Vicente?
Sí. De fet, és a dir, en el passat mandat vam ser capaços de pactar un molt bon pressupost. Un molt bon pressupost.
Sí, però després les coses van anar pel pedregar.
No, hi ha coses de vegades que a l'hora de materialitzar-se es poden materialitzar més ràpid o no. Per exemple, hi ha el cas del RUSC. El cas del RUSC és l'exemple clar. Hi havia els diners, hi havia el pacte polític, hi havia la voluntat política i legalment no se'ns va deixar fer-ho. Ho dic així de clar. No? Bé, potser ha arribat el moment de que ens plantegem com la llotja del peix. Si som capaços, hi ha la voluntat política, de ser arribar un moment que hem de dir, nois, anem-hi.
Malgrat que.
Doncs potser també ha arribat el moment que potser amb el RUSC ho haurem de fer.
Si hi ha fumata, serà abans o després de Nadal?
Quan es produeixi l'aprovació inicial del pressupost, jo crec que serà un moment que es pot visualitzar si hi haurà un pacte de major estabilitat. També amb l'aprovació definitiva, perquè de l'aprovació inicial a la definitiva poden passar moltes coses. I més nosaltres amb el costum que tenim últimament de que també ens donem un marge d'ampliar negociació durant aquest període entre una exposició i l'altra. Per tant, si no és el desembre, seria el febrer-març, que és l'aprovació definitiva.
Doncs passant Nadal, queda molt clar. Hem repassat aquests aspectes, és a dir, ens queden molts serrells, oi? Per anar tancant, però com a mínim sabem o intentem saber on estem. Probablement a principis de l'any que ve sabrem doncs, cap a on ha d'anar aquesta legislatura. Miquel Forns, Batlle de Sitges, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I doncs, bona inauguració amb el president Puigdemont, que signarà el llibre.
Que ningú falti demà o tots els dies que vindran, però demà és jornada de portes obertes per tothom a veure l'exposició de l'any Ramon Casas.
Doncs moltes gràcies i a tots vostès ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Demà en Vicenç els explicarà a veure com ha quedat aquesta exposició.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.